Radio.
Feia temps que no escoltàvem aquesta melodia preciosa, en aquest cas en versió de Barbara Streisand, una bona manera de donar-vos la benvinguda a l'inici d'aquesta segona hora. Avui és dilluns, dia 22 d'agost. Són les 2:12 i tenim preguntes moltíssimes per resoldre. Però alhora també agraïm l'aportació de diversos oients que, per exemple, a través de xarxa hi afegeixen la seva. L'Amàlia ens il·lustra amb una imatge de la sangradura, un primer pla d'aquest lloc on, doncs, quan s'ha de fer una extracció, no?, hi acosten l'agulla temuda. I la Cati diu: bona nit i benvinguts a tots els que feu possible aquest programa, molta sort i gràcies, i ens desitja bona temporada, igual que la corona. I l'Andreu fa una pregunta, diu: Nadia Comaneci va ser la primera esportista de gimnàstica amb barres asimètriques amb la màxima puntuació, un 10, és a dir, perfecte. La pregunta és la següent: quants 10s perfectes s'han donat fins avui. No sé si algú que estigui al corrent de tots els escorts o que és aquest tipus de registres olímpics. La Núria, algú em podria dir quan comença de nou la nit dels ignorants? Doncs miri, avui, fa 2 hores ens ho escrivia. I la Carmina, a qui agraïm la seva aportació diària en forma de creixement, de pensament, de creixement personal, ens diu, recorda que el dia en què tu vas néixer tots reien i tu ploraves. Viu de tal manera que quan moris tots plorin i tu riguis. Proverbi persa. Doncs va, que ens n'anem a escoltar la Marina de Barcelona. Marina, bona nit.
Hola, bona nit. De nou ens trobem. Sí. El primer dia truquem.
Està molt
ja
bé.
Ho tenim guardat des de quan veu acabar. I desitjo bon estiu, que ho hem passat tots bé. Uh-huh. I bé, entre una cosa i una altra anem aprenent del bo i del dolent.
Eh? I tant, i tant.
I gaudim de poder subsistir, i tirar endavant, sobretot lluita, tirar endavant en positiu, per això.
Uh-huh.
Jo volia preguntar, perquè ho deia, si trucaré la nit als ignorants. Jo alguna vegada he capat uns gotjos, que hi ha música i lletra, i volia saber si hi ha, m'han preguntat, hi ha alguns gotjos de Santa Marina? Perquè sé que és la patrona d'Aprendí, però volia saber si a part de l'oració que una vegada em van regalar una estampa, hi ha els gotjos de Santa Marina. I després si és patrona de, bueno, sé que és patrona d'Aprendí, però si és dedicada a alguna cosa, a algun tema, com a patrona. I després, ara se m'ha acudit després, que he dit al Leandre, que bé, jo sóc de Barcelona nascuda, però a Vila-rodona estic ara fins a finals, no?
Uh-huh.
Més o menys finals de mes. I també Sant Llorenç és el 10 d'agost, és el patró de Vila-rodona. I a veure, jo preguntaré per aquí, però també era si com podria aconseguir aquests gojos. A part de que les esglésies també tinc un de Santa Maria Magdalena, de Santa Cecília, de Sant Jordi, però aquest de Santa Marina no sé, i de Sant Llorenç, a veure. Doncs bé, doncs a la gràcies i fins una altra.
I fins a la propera, que diuen.
Això mateix.
I tant. D'acord, Marina, contents de sentir-te una altra vegada.
Igualment a vosaltres.
Adéu-siau.
I a tots. Adéu.
Anem a recordar el telèfon, el 93-201-7474. Ja sabeu que és el de, des de l'origen, el primer i únic telèfon que s'ha estat emetent i a través del qual comuniqueu. 93-201-7474. Ara amb el Joan de Mollà. Joan, bona nit.
Bona nit.
Què fem?
Bueno, mira, hem passat l'estiu, o anem passant, vaja, i en dies més calorosos, però aquí tenim un clima encara mig acceptable, vaja.
Uh-huh.
I llavors, bueno, parlàvem d'això del trobador català que es va parlar, que és de Bori Fontestà, o no?
Correcte, que precisament aquí darrere la ràdio hi ha el carrer dedicat a Bori Fontestà.
Llavors, això de la terra de Xauxa, no sé si ningú la va llegir, ja llavors o no?
Sí, sí, sí que la van llegir.
La van llegir sencera.
Sí.
Així és tot això de Xauxa, que és el país més gran i bonic per excel·lència. Allà es neda en l'opulència i els pobres no hi n'hi han. I tot això, que les cases són de xocolata i bueno, tota la història aquesta que acaba i diu, i quan sereu de tornada, teix país famós i gai, com que jo no hi he estat mai, ja em contareu si us agrada. Bueno, vull dir que perquè no repetir una cosa que ja es va fer, segons em diu. I bueno, com que jo el llibre, allò em va despertar la curiositat, perquè a l'infància jo, doncs, de la terra de Xauxa ja en sentia parlar i d'altres coses, de la filosa, de veu reganyosa i tot això. I, però, esclar, havien passat 70 anys i no m'havia han recordat més, i ara una amiga vaig trobar que em va deixar el llibre perquè les llibreries ja no es troben, i com que ara el tinc i el tinc de tornar demà mateix, doncs per això ara m'he permès provar de trucar i a veure de quin temps disposava per poder... Bueno, que si no us hagués llegit ja en el seu dia, us ho hagués dit tot si haguéssiu volgut, vaja.
Molt bé. Joan, contents de sentir-te una altra vegada.
Deixem-ho així, i que l'estiu que podem explicar ja és molt poder-ho fer, vaja.
I tant.
Doncs gràcies, i esperem poder repetir una cosa o altra quan bonament puguem.
Clar que sí.
Doncs un record per tota la gent oient que hem passat l'estiu dejunant en aquest aspecte i que ara tornem a fer
una mica d'aquests ara.
Aquesta trobada que és molt, diria, saludable, i que tanta gent ens oïm els uns als altres, que n'hi ha alguns que ens coneixem i d'altres molts que no, i bueno, que jo la nit dels ignorants m'ha fet conèixer gent de lluny d'aquí, com pot ser a Gòsol o pot ser bueno, vull dir que té coses que altres programes no tenen, vaja. Moltes gràcies i bona nit.
D'acord, Joan, que vagi bé, bona nit.
Gràcies.
93-201-7474, si teniu intenció de comunicar amb el programa, ara és un moment excel·lent. Teniu el telèfon a disposició, quiet, roman lliure, i amb preguntes que arrosseguem, per exemple, dels darrers programes que no es van contestar, com aquestes. Quin és el nom de les campanes de les hores de la Catedral de Barcelona? Per què cantem a la dutxa? Quines són les forces de la natura? I passava trànsit per sota de l'Arc de Triomf de Barcelona? Quan? Quina és la persona més famosa del món? Quina és la persona més famosa del món? Quina és la sintonia de l'inici de la vida? Quina és la música de l'ofici de viure que comença amb un teclat electrònic? Hi ha rutes adaptades per persones amb discapacitat? Quants estats sense exèrcit hi ha al món? Aquesta sé que la varen contestar, que ens ho varen enviar. Quan va aparèixer la nata? La nata i la crema. I precisament ens demanaven una de les preguntes relacionades amb Sant Josep, que estava molt vinculat amb la crema, era sobre quan es va deixar de celebrar com a festa de precepte Sant Josep. Demanaven exactament a partir d'un any, de si aquell any encara celebrava o no. Us ho trobarem de seguida perquè és qüestió d'arribar fins a aquest punt determinat. En concret, el 1997 ens demanaven, encara se celebrava el dia de Sant Josep, 19 de març, com a festa de precepte? Una de les preguntes pendents. Per què se'ns posen els pèls de punta amb el fred? La Teresa contesta que diu per retenir una capa d'aire calent al voltant del nostre cos. Al posar-se drets es veu que fan una capa d'aire calent. També ens van demanar des de Puerto Rico quin és el prefix que s'ha de marcar per trucar a Barcelona. Ens van contestar dient que creuen que és el 01134, és a dir, seria el 01134. El 34 és per la demarcació espanyola i l'11 suposo que deu ser per trucar des d'allà. I alhora aquesta gent des de Puerto Rico ens segueixen, avui s'han il·lusionat en saber que tornaven, i han fet un comentari interessant que demostra la il·lusió i el que suposa la tecnologia facilitant-nos, no, que les barreres quedin completament superades. La qüestió és que des d'allà ens esperen i comparteixen el programa. Més preguntes pendents. Com és que tot sovint sorgeixen nous virus? Què passa amb els virus, amb el que podria ser la generació de virus? Com és que se'n segueixen produint. O aquesta altra. Què se n'ha fet del costum de fer servir les antigues casetes de banys? En queden al país? S'ha d'incorporar la medicina alternativa a la medicina general? Per què la gent es posa les mans al cap quan hi ha una desgràcia? Com s'explica que algunes persones es mereixin anant en cotxe? Com es pot prevenir? Hi ha un dèficit en la senyalització viària? Per què hi ha vinyes distribuïdes en sentit vertical i d'altres en sentit horitzontal? Què és l'advaita? Què vol dir i quin és el seu origen? El resultat del referèndum al Regne Unit complica o afavoreix les possibilitats de celebrar un referèndum d'independència a Catalunya? Quin va ser el primer dels dies mundials, aquests dies dedicats a un tema en concret a nivell mundial? Quin va ser? En quin fonament es basa l'autorització mèdica per facilitar el canvi de sexe? Aquesta la van contestar dient que això es controla, es regula moltíssim. I crec que va ser des de Sabadell. Una de les respostes que, en el meu cas, recordo. Anem ara parlant de recordar, tenir un petit moment de record per la gent nascuda un 22 de maig, perdó, d'agost. És el cas de Claude Debussy, el creador, aquest compositor francès, creador d'una peça immortal. Paraules majors, aquest clar de lluna de Claude Debussy, nascut el dia com aquest de 1862. Per molts anys, tots els que heu també nascut un dia com aquest. Anem ara a Barcelona amb la Josefina. Bona nit.
Hola, bona nit. Benvinguts, eh?
Gràcies, Josefina.
Ai, ho heu passat bé.
Sí, ha estat fantàstic.
Hem descansat, eh?
Sí,
ai,
sí, sí.
Ai, us celebro molt, eh? Els hem enyorat molt. Jo particularment els he enyorat molt. I jo molt a faltar. A la nit em trobava molt sola.
Clar.
Bueno, miri, he trucat perquè vull repetir una pregunta que vaig demanar ja fa molt temps.
Sí.
Bueno, i em sembla que no me l'ha contestat ningú, em sembla. Vaig preguntar a veure per què els hi deien els tres tenors amb tres periodistes que intervenen a l'emissora aquella del Josep Cuní a la nit.
Sí.
Que fan aquest programa que se'n diu Vuit, les vuit. I llavors, pues, fan intertúlia,
sí.
Parlen de moltes coses, sobretot de política, i intervenen tres persones, tres periodistes, i els diuen els tres tenors.
Sí.
Jo voldria saber per què, a veure si ho sap algú.
Per què els tres tenors?
Sí, perquè tres tenors eren tres cantants, i que jo sàpiga que aquests senyors no són cantants.
No canten.
No, que jo sàpiga, no.
Clar, potser la manera d'explicar l'actualitat és un...
Estic intrigada. Sí. Quan diuen, avui parlarem els tres tenors, doncs, mare de Déu, però per què els diuen els tres tenors? Digueu-se, a la nit els ignorants m'ho resoldran.
Clar que
i
sí.
Ho vaig preguntar potser fa 3 o 4 mesos. Eh?
Ja.
I no, que jo sàpiga, no m'ho han contestat.
No s'amoïni. Josefina.
Deixa-ho tornar a preguntar.
Josefina,
Mani.
Com marxa tot?
De moment, miri, anar tirant, trobant-nos molt a faltar. Les nits hi havia una mica de soledat, la veritat, perquè jo m'he acostumat, perquè fa molts anys que els escolto des del Carles Cuní, que va ser com va començar, em sembla, l'any 87.
Correcte.
I des d'aleshores que els escolto. Alguna vegada m'he passat alguna temporada fora perquè i no he pogut sentir-los perquè he estat a fora de Barcelona. Però normalment... sempre que puc els escoltar, sobretot ara que ja no surto, perquè ja sóc molt gran i no vaig enlloc, no els deixo d'escoltar ni un sol dia,
D'acord.
Són els meus companys de nit.
Doncs, Josefina, a veure si algú ens explica això dels tres tenors.
A veure si ho aconseguim.
Molts records.
I moltes gràcies per tot,
A tu.
I benvinguts.
I tant.
Adéu, bona nit.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Marxem ara cap a Canet de Mar. Allà hi tenim a la Cefa. Cefa, bona nit.
Hola, bona nit.
Què diem?
Mira, ben retrobats.
Gràcies.
A les notícies que heu donat ara a les dues,
sí.
He sentit que parlàveu que se'n va el porter del Barcelona.
Sí.
I jo me pregunto, que diu que ve un de fora. Me pregunto que si no n'hi ha aquí en el país que en tenen que anar a buscar cada vegada fora.
No li agrada que vinguin de fora.
Home, veiem, no hi ha un tercer que és d'aquí del país.
Sí.
Doncs podríem posar en aquest i no anar a buscar de fora. Ja. La gent de la cantera, què passa?
I pregunta com és que...
Jo pregunto, em pregunto a mi mateixa, aviam, per què passa això, no? Clar. Si algú ha enterat de tot això, si ens ho pot explicar...
Clar.
Que com és que van a buscar fora, si aquí en el país suposo que n'hi ha, no? Dic jo, no ho sé, no hi entenc jo, És senzillament això només.
D'acord, Cefa.
Gràcies
per ser-hi.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit.
Marxarem de Canet de Mar cap a, mira, Ciutat Vella amb el Salvador. Salvador, bona nit.
Bona matinada.
Què diem?
Mira, telefono per respondre a això dels tres tenors.
Sí.
Antigament es considerava que la veu de tenor era la veu principal, i es diu soprano, precisament perquè la veu de soprano va sobre la del tenor, o sigui, que era el filó principal harmònic, de baix, tenor i soprano. Llavors hi ha els intermitjos, que són els mezzosopranos i els barítons. Bé, però això és igual. Em sembla que és en castellà que es diu a tenor de... O sigui que vol dir que es recalca, diguéssim, la veu principal de tenor. Això antigament, I sembla ser que ve per això.
Tres veus importants.
Sí, bueno, però antigament es considera... I el soprano es diu perquè la veu de soprano va sobre la del tenor. perquè la construcció, diguéssim, harmònica és va de baix, tenor i soprano.
Però ella demana com és que relaciona amb tres periodistes.
Sí.
Aquí l'analogia seria pel fet de que són tres veus importants.
Sí, perquè antigament la veu de tenor es considerava que era la principal veu, i per això es diu soprano, perquè precisament la veu de la soprano va sobre la ratlla musical, diguéssim, de tenors, perquè, diguéssim, si mirem una partitura, es construïa d'aquesta manera, de baix a dalt. I la veu de tenor quedava al mig, precisament.
Però en aquest cas, per donar-li una explicació a la Josefina, no podríem dir que és això, no? Que es fa una relació entre la importància d'aquests periodistes i la importància de la veu del tenor.
Sí, senyor, perquè antigament, harmònicament, es considerava que era el filó principal del tenor. O sigui, per dir-ho d'una manera, el més principal...
El més destacat.
Ara ho has dit tu, el més destacat.
Molt bé.
Però això antigament, eh?
Doncs em sembla que a la Josefina això li sembla bé, aquesta explicació.
Sí, i això que en castellà que diuen a tenor de... O sigui,
sí, sí. Molt bé.
Que l'estiu que ens queda que sigui lleu per tothom.
Sí, celebrem escoltar-te.
I jo de sentir-vos a vosaltres i a tots els ignorants que espero que torni a sentir veus conegudes i no conegudes.
Clar que sí, per això signifiquem amb la nostra campaneta totes les trucades que arriben per primera vegada.
Bé, doncs, benvinguts.
Bona nit, Salvador,
adéu,
bona
adéu,
nit.
Adéu.
Aprofito ara, com que sé que el Salvador està treballant a l'Obrador, per saludar tots els que, amics oients, amics i amigues, que esteu treballant en aquests instants. Ha acabat les seves paraules el Salvador parlant de l'estiu, desitjant-nos que sigui això, un bonic final, una bona cloenda. I m'ha agradat avui en reprendre una mica la dinàmica des de la redacció del programa, tot preparant aquesta missió, retrobar-me amb el llibre Celebrant les estacions de la vida, que, com sabeu, si en seguiu, en el moment puntual que hi ha un canvi d'estació, solem fer-hi referència. I avui, tot i que no hi ha un canvi d'estació, però sí que estem, doncs, amb l'inici d'una nova temporada, m'ha agradat obrir-lo per la pàgina de l'estiu. Per cert, una pregunta. En quina estació considereu que està la vostra vida? Esteu a l'estació de l'estiu, potser la tardor, o esteu ja a l'estació de l'hivern? En el cas de l'estiu és bonic el que diu. Diu, l'estiu és l'estació de la calor, de l'abundància, de la plenitud, pot resultar també massa calorosa i extenuant. A l'estiu de la nostra vida vivim amb la més gran intensitat, a la llar, a la feina, a la comunitat, gaudint de la riquesa de la vida. El temps ens empeny, tanmateix ens cal deixar espai al descans per a relaxar-nos i reflexionar. Ara tenim també l'oportunitat de sospesar les opcions encara obertes i de negociar els canvis oportuns mentre encara hi som a temps. I com és que la vida passa tan ràpida? Anem cap al Principat d'Andorra amb l'Antoni. Antoni, bona nit.
Hola, bona nit.
Benvingut.
Benvingut, doncs, a vegades. Escolteu-me, vull fer una referència del que he vist avui a TV3, que m'ha frapat una miqueta.
A veure.
Jo els diumenges acostumo a estar a casa, no? I sempre fico TV3 al Polònia, que
sí,
m'agrada molt.
Sí.
I amb un dels tests que han fet pels anuncis, que en fan tres, toques els nassos, han fet un anunci d'una ONG que demanaven per una canalla dels nens que passen fam, i això doncs, marca una miqueta. I el següent anunci, sabeu quin ha sigut?
No.
Ciutat de vacaciones, dígame.
Ah, val, o sigui, una programació potser insensible.
Bastant insensible. I una altra pregunta volia dir, per què els catalans de Catalunya, que pagueu la televisió de Catalunya, per què parlen tant del Barça? Aquest canal que teniu d'esports...
L'Esports estan... 3.
Sí, dels 3 no sé quants n'hi ha, sempre estan parlant del Barça. Perquè quan cobra TV3? I res més. Sobretot la poca sensibilitat que han tingut avui amb els anuncis. I perdoneu-me, eh?
No, de què l'hem de perdonar? Poca fe ofès a ningú.
Bueno, moltes gràcies i fins la propera.
D'acord.
Bona nit.
Adéu-siau, bona nit. Marxem ara cap a Arenys de Munt amb la Ramona. Ramona, bona nit.
Hola, ben trobat. trobat altra vegada.
Què diu la Ramona?
Ja us trobàvem a faltar. No vaig telefonar-vos gaire, però ara hi tornaré.
Ara em fas pensar en una de les preguntes que han sortit avui,
sí.
Que tu poder te la sabies, aquesta de la sangradura.
Mira, doncs no t'ho puc respondre. Mira que tonta.
No. És perquè, com que tu sempre ens parles del que sí. Són les convocatòries de donació de sang...
Mira, estic escrivint, ara ho estic escrivint, perquè el mes que ve hi ha altra vegada, i ho preguntaré ben segur demà.
No, ja ens ho han contestat, això, avui.
Ah, doncs mira...
Sí, és el punt on es punxa amb l'agulla per extreure sang,
sí.
Aquell punt mig, allà on fa el plec, allò és la sangradura.
Doncs mira, doncs no ho sabia.
Ni
ja
jo,
veus?
Sí.
Ai, quina ràbia.
No, dona, però que...
No, però
escolta'm,
bé.
Que no ho podem saber tot,
No, és que és veritat, eh? Doncs mira, que no ho sabia.
Doncs ja ho sabem.
Doncs mira, ja està. Veus? Ja m'ho tinc anotat i ja ho comentaré.
La sangradura, demà al dematí, a l'hora d'esmorzar, vols dir, per cert, noies...
Això.
Parlem de la sangradura.
Sí. Doncs mira, ara estic escrivint per la revista que tenim aquí d'Arenys de Munt, el Batec.
El Batec.
El Batec tenim, que està molt bé, molt maco, molt ple de tot, i és una comunicació que tenim al poble.
Però tu em sembla que ens vols explicar com fer que uns dits esgrogueïts pel tabac quedin com si no haguessin fumat mai.
Sí, perquè ja ho havia respost o comentat alguna vegada, amb la carxofa, amb coses que et queden negres, amb les verdures, amb tot. I és, jo amb els tins que feia, ens quedaven molt, i és escalfar lleixiu, que no ho fa malbé per res, que queda fi i suau, escalfar tebi, que no cremi, i anar fregant, pensa que queden blanquíssimes les mans i els dits.
Escalfar lleixiu?
Escalfar lleixiu amb un pot, i si és que ha quedat com cremat, que s'ha cremat una mica... Doncs pensa que també marxa dels pots, també, eh?
És a dir, un cop l'has escalfat, després passar-hi els dits.
Sí, passar els dits i, escolta, queda fantàstic. El millor amb ell el fer de fumada molts dies, li costarà més, però ho pot anar fent.
Però acabarà marxant.
I pensa que és estupendo, eh?
Molt bé.
Una altra cosa que m'ha emocionat també avui, que les noies del grup de Bulgària...
Sí, dels Jocs Olímpics, sí.
De la cinta sincronitzada, no?
Sí.
Doncs que una de les nanes han estat a punt de no poder venir
Han estat a punt de no poder competir.
De competir, ara, perdona. I llavors es anava a suïcidar una de les nenes. I estaven a punt de no poder venir.
Ah, sí?
Sí, ho han dit, ho han comentat per la...
O sigui, ha quedat tan entristida que es volia treure la vida.
No, i no sé el per què, pobreta, però no se l'ha tret, eh? Però,
I com s'ha sabut, això?
De venir una altra, a les de Bulgària, el grup que han quedat campiones.
D'acord, Ramona.
Eh?
Gràcies per la trucada.
Mira, pensament i a seguir-vos.
D'acord.
Vinga, una abraçada a tots.
Adéu-siau.
Adéu.
No sé si hi ha entre nosaltres algú que sàpiga què ha passat amb això. A mi m'ha encuriosit ara. Suposo que deu haver-hi un nivell de pressió i de, diguem, i deus projectar tantes expectatives, no?, en aquesta trobada limitada que al capdavall acaba sent, doncs, amb dues o tres convocatòries concretes, no? I si no et surt com tu vols, al millor tens la gran decepció. Bé, ara ens anem a obrir aquest mapa que tenim aquí, el despleguem després d'aquests missatges.
La nit dels ignorants 2.0.
Mira, m'he posat el despertador perquè em fa ràbia despertar-me quan ja heu passat. Dic, avui us vull sentir.
S'ha posat el despertador a quina hora?
A la una.
Per escoltar el programa?
Clar. És que normalment tinc insomni, però de tant en quant, i llavors em sap greu perdre-us. I avui que començava el curs, com tota la canalla, dic, no puc perdre'm la Universitat dels Sentiments. I amb això que hi havia un noiet jove que estava treballant en un obre. El noiet deix la feina Se'n va cap allà, se li posa al costat i li ofereix el braç. La dona se'l va mirar i s'hi va agafar. La va traspassar a l'altre costat de carrer i se'n torna a fer la senya. No li sembla que és molt maco, això? Caram, mentre hi hagi ànimes caritatives com aquesta, no està tot tan perdut, no li sembla?
No calen grans tresors per sentir-se bé. Cada dia té el seu secret. Per això aquí, cada nit, ens fem companyia.
Festa a l'estiu.
Catalunya Ràdio.
Laura Alameda i Joan Antoni Afonso arriben a l'equador del seu periple pels mars i oceans de la Terra.
I ara ens enfrontem amb un trajecte molt singular perquè farem la mitja volta, és a dir, passarem pel contrameridià de Barcelona.
5 anys sense mitjons, camí de les Illes Fiji, a l'oceà Pacífic.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès, aquest vespre de 9 a 10.
La nit dels ignorants 2.0.
És el moment de desplegar el nostre mapa virtual, un mapa d'amics que doncs té aquesta pantalla tàctil i que permet veure aquestes 336 llumetes. Hem anat situant-les nit rere nit i així hem il·luminat doncs, un bon tros del Principat, amb municipis doncs, des d'Amposta, Gavà, Sant Cugat del Vallès, Salt. Encara ens queden molts voluntaris, i és que un cita l'altre, un nomena a l'altre, i estem fent això, cadena. I avui arribem a la número 337. De qui es tracta, Leandre?
Doncs ens anem en una de les ciutats més solidàries de Catalunya, on fins ara hi havia 6 llumetes, aquesta és la setena. És un municipi de la comarca de l'Alt Empordà, que ocupa la meitat sud de la península del Cap de Creus. Té 19.600 habitants, estan distribuïts en 46 quilòmetres quadrats, i es tracta de Roses, que ha triat la voluntària número 337.
Bona nit! Què li diria a ella? Pues le agradezco que me ha mencionado y que es una muy buena compañera, la verdad que sí.
Fas meditació a les persones que ho necessiten, a persones que tenen malalties greus. Com és? Com ho fas?
Pues les enseño cómo pueden meditar en casa. Primero aprenden en la fundación cómo meditar guiado, ¿no? Pero luego también les enseño cómo en casa ellos pueden calmar la mente, pueden estar tranquilos. De hecho, también no es solo la meditación, sino hablamos de temas que ellos pueden comprender mucho mejor su enfermedad, porque se enferman y que la enfermedad te enseña algo en la vida, ¿no? La persona cambia mucho después de vivir algo así como esta experiencia, en que toma las cosas de otra manera y se hace más humilde, mejor persona muchas veces.
¿Cómo va a ser que vas a entrar en contacto con la Fundación Roses contra el Cáncer?
Bueno, aquí en Roses empezaron a dar sesiones de Reiki, entonces yo me presenté, porque además también soy maestra de Reiki, y como también doy clases de meditación, pues ellos me pidieron de añadir esa terapia. Y tenemos mucho éxito, la verdad, que mucha gente se está abriendo a estas nuevas técnicas de, digamos, terapias alternativas.
Imagino que t'han passat moltes coses, moltes anècdotes, moltes vivències. Uh-huh. Hi ha alguna en especial que puguis explicar-nos?
Hay un chico que padece de epilepsia y tiene ataques de tics. Entonces, en una de las meditaciones le empezó a dar esos ataques. y la experiencia fue positiva en el momento porque la gente se asustaron mucho, pero al también poder presenciar y ver que al final es simplemente controlar la mente y ayudarle en esta manera de respiración también, y que cada persona realmente puede un momento dado aprender a que nosotros controlamos el cuerpo, ¿no? Entonces fue una experiencia, dentro de lo que se asustaron bastante, también ver cómo podemos solucionar directamente y presenciarlo.
¿Recomanarías, per tant, la meditació a tothom, malalts o no?
A todo el mundo. Sí, por supuesto. Te cambia completamente la vida. Lo que pasa que en nuestro entorno, que no está todavía aplicado lo que se debería, ¿no? Como en el mundo más oriental, ellos aprenden a meditar desde pequeñitos, y aquí todavía es una cosa que da mucho miedo, es un desconocimiento de lo que es la meditación.
Una última cosa, i és si coneixes alguna persona que pugui seguir la cadena que fem al mapa d'amics.
Sí, hay una chica que se llama Ángeles Celas y ella está con Fadir.
Molt bé, parlarem amb l'Àngeles, ens explicarà el seu voluntariat, igual que has comentat sí. El teu. Moltes gràcies, Michelle.
Bona nit.
La Michelle és d'origen suís, com hem pogut percebre, 51 anys, psicoterapeuta, mestra de Reiki i que fa classes de meditació gratuïtes. Va per tu, Michelle, aquesta llumeta.
La Michelle Sánchez ha explorat, com hem sentit, el poder curatiu de la meditació a través de la Fundació Roses contra el Càncer, una institució privada d'aquesta localitat sense afany de lucre que va començar el 1998 amb la finalitat d'assistir als malalts i les seves famílies, així també com els supervivents en la lluita contra les malalties oncològiques.
Si voleu més informació sobre aquesta ONG, la trobareu al web fundacioroses.org o a través del telèfon 972 15 12 95. Repetim, moltíssimes gràcies a tota la gent que dediqueu part del vostre temps a alguna tasca de voluntariat, i si penseu que podria ser d'interès donar-ho a conèixer en aquest programa, ens teniu a disposició.
La nit dels ignorants 2.0. La part positiva de l'insomni.
9-3-2-0-1-7-4-7-4. Ens queden 9 minuts per acomiadar el programa. Teniu el telèfon lliure de disponibilitat. I a punt, aquí jo tinc el Trivia Cat, Història de Catalunya, un llibre lúdic de preguntes i respostes fet per Sílvia Marimón. En el capítol 40, quan parla de quants camps de concentració es van construir entre 1936 i 1947 a Espanya. Aquest llibre de preguntes fa pensar, et donen quatre respostes i una d'elles és la bona. Quants camps de concentració diríeu que es van construir entre 1936 i 1947 a Espanya? A. Es calcula que almenys 70. B. No hi havia camps de concentració a Espanya. C. Només n'hi havia una desena per tancar els presoners de guerra. I D. N'hi havia tres, tots ells concentrats a Madrid. Quina diríeu que és la bona? Doncs, segons aquest llibre, la resposta correcta és la A. I ho explica. Franco va idear un eficaç sistema de repressió. Es calcula que del 1936 al 1947 es van improvisar i construir almenys 70 camps de concentració a Espanya. El nombre de presoners és un ball de xifres. Es parla d'entre 160.000 i mig milió de persones. Molts hi van deixar la pell. L'aglomeració afavoria la propagació de malalties i infeccions contagioses, i la manca d'higiene i l'escassa atenció sanitària significaven que els emmalaltien, que els que emmalaltien tenien poques possibilitats de guarir-se. Els càstigs i les tortures eren freqüents. Qualsevol espai amb unes certes dimensions valia per obrir camps de concentració per deportar-hi persones que el règim considerava perilloses. Soldats del bàndol republicà, dissidents polítics, jueus, homosexuals... En definitiva, el país estava dividit entre addictes i desafectes al règim de Franco i els segons podien acabar tancats rere les xarxes de filferro. Ho havia deixat molt clar el general Emilio Mola en començar la Guerra Civil. Hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensan como nosotros. España, la verdadera España, la católica y grande España, ha aplastado el dragón y este muerde y se revuelve en el polvo. Miranda de Ebro va ser un dels que va tenir una vida més llarga. Va obrir les portes el 1937 i no les va tancar fins al 1947. Tenia la imatge de molts altres camps, una xarxa plena d'espines, barracons improvisats, ranxo d'aigua roixenca i banderes. Hi van ser internats prop de 65.000 presoners republicans. Hi ha un testimoni de com era l'infern de Miranda d'Ebro. Francesc Grau Viader, professor, escriptor, periodista, va relatar la seva experiència a Rua de Captius, que va escriure el 1981, 40 anys després de sortir del camp. Les enormes matrius dels camps de concentració havien tingut l'eficàcia de gestar una generació d'homes moralment castrats, de parir una munió de criatures físicament acovardides i disposades a acceptar totes les humiliacions sense un sol crit de protesta. Aquesta és la nota d'avui i gairebé arribem al final. Ho farem amb una peça molt maca de Tears for Fears, una banda anglesa en la qual estava formada per un duet i en la qual una de les dues persones que el formava era el Roland Orzabal, nascut el dia com avui de 1961. Amb ella us direm bona nit i fins demà. Esperem que us hagi fet costat, que us hagi agradat aquest primer programa de la temporada setena d'aquesta edició 2.0 i que demà doncs, ens tornem a retrobar entre 1 i 3 de la matinada. Bona nit. Find you holding hands while the world
sweet dreams for you.
Everybody, everybody, everybody.